El pasado 7 de junio se celebró en el Instituto de Historia de la Medicina y la Ciencia López Piñero una mesa redonda con el título La Voz de la Tierra, Ecos desde Idomeni, organizado por Médicos del Mundo Comunidad Valenciana, con motivo de la exposición 19º Premio Luis Baltuña de Fotografía Humanitaria, dentro del Festival Internacional de Fotoperiodismo Fotón. El acto fue coordinado por Carmel Ferragut, investigador del citado instituto. Participaron Albert Mora, del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia, Jaume Durà, coordinador de la Comisión de Ayuda al Refugiado del País Valenciano, y Nacho Tarazona, de Médicos del Mundo Comunidad Valenciana. Inició su intervención Albert Mora destacando que el número de personas migrantes internacionales en la actualidad es el más alto de la historia. Sin embargo, las causas de estas migraciones no son nuevas.
Entre 232 en cifras oficiales, pero al voltant de 250 en estimaciones, millones de personas migrantes internacionales que avui el món, es la cifra más alta de la historia. La fugida de personas de países amb problemes es una cuestión que no es nueva. Avui estem parlant de la crisis de refugiados, y habría personas que preferirían hablar de la crisis de Europa, ¿no?, y de los valores de Europa, y de la democracia, y de la justicia, y de los derechos humanos, etc. En definitiva, que hablemos de un éxodo masivo que probablemente agarrará un poquito más de resó mediático y de resó social, simplemente porque las cifras cada vegada son más monstruosas. Poco a poco la gente va sensibilizándose, pero también desensibilizándose, ¿no? Cada vegada son más, es que fa falta que perdan la vida per a que donem certa importància a la qüestió del refugi. Que no hem d'oblidar que les qüestions que estan darrere de la crisi que avui estan als mitjans no són noves, que venen de molt de temps, que tenen unes arrels molt profundes i que causen molt més dolor, molta més destrucció per a la nostra democràcia i per a la nostra convivència que les xifres que els mitjans de comunicació en un moment donat podem tindre interès o no en denunciar. No parlem només de morts, parlem de milions de vides truncades, de milions de persones que no poden decidir què volen fer amb la seva vida, ni en els seus països d'origen, ni en els països de trànsit, ni en els països d'arribada. Parlem de mutilacions, parlem d'una violència sistemàtica, física, però també indirecta, simbòlica i estructural, contra persones que no estan tractant d'obtindre un estatut de privilegi, sinó simplement de fer valdre el que se suposava que eren els seus drets com a éssers humans.
Para este especialista, las causas de las migraciones están en la vulneración de los derechos humanos que a través de la violencia genera el sistema capitalista establecido e impulsado fundamentalmente desde Occidente.
Esa violencia se expresa, como decía, en el origen, en las condiciones de vida en múltiples racons del planeta, es manifiesta también en el tránsit, que es también prou invisible, en todo el que es el proceso. No només ara. I en aquest context, la violència d'aquest sistema és una violència molt més ampla. És una violència que es veu en el trànsit, veu en Europa en general, que es veu en Espanya, és la violència dels centres d'internament d'estrangers, és la violència dels vols de deportació, que recentment s'han renovat amb Europa i en Swifter per un monto de 12 milions d'euros per a 18 mesos de deportacions en un país que no té diners per a cobrir les necessitats bàsiques de la seva gent, si n'hi ha 12 milions d'euros per a poder deportar a les persones que estan tractant de guanyar-se entre nosaltres. Un país com el nostre contínuament viola els drets més fonamentals de les persones, no només en els seus acords en la Unió Europea, sinó per exemple en la frontera sud. És aquesta frontera en la que la Guàrdia Civil, utilitzant material antiavalots, antidisturbios, va matar a 15 persones fa ja 2 anys. És el mateix govern que avui en dia, esta mateixa setmana, ha negat el visat als familiars de les víctimes d'aquells assassinats per a poder vindre a Espanya a reconèixer les morts i visitar les tombes de les persones que en la intervenció de la Guàrdia Civil van morir en les aigües de la platja del Tarajal. És el país també de les devolucions en calent, del ministre que afirma que la frontera d'Espanya es comença a on està la Guàrdia Civil. Estem en una crisi que no és una crisi coyuntural. Lo que s'ha de treballar és per a que en Síria deixi d'haver guerra i acabarà este problema de la crisi dels refugiats. Vivim en una situació molt greu a nivell internacional, una situació molt violenta, sostinguda per una estructura mundial que promou i necessita de la violència per a poder sobreviure. El nostre sistema de capitalisme avançat, globalitzat, instaurat, és un sistema que necessita de la violència sistemàtica per a reproduir-se. I aquesta violència sistemàtica és la violència que treballa per a que el poder, els diners i els recursos cada volta estiguen concentrats en menys mans. I per això l'única solució possible és espoliar de recursos i drets a un conjunt cada volta més gran de població. I aquestes violacions de drets, que són consustancials al sistema polític, econòmic i social imperant en el nostre món i protagonitzat fonamentalment i alimentat des dels països occidentals, és la causa fonamental de les violències que fan a la gent fugir dels seus països. La migració forçada és econòmica, és política, és també mediambiental.
Albert Mora, del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia, continúa incidiendo en el sistema capitalista que ha logrado instaurar en la sociedad la inevitabilidad de controlar las migraciones vulnerando los derechos humanos y, por tanto, no respetando la legislación vigente. Incentivos negativos, reglas de comercio internacional, el reconocimiento de regímenes violentos...
Con todo el mundo ha asumido que la máxima del beneficio económico es la que prima, la lógica del capital instituís la acumulació de poder i de recursos i de diners com a fi, i les vides humanes com a mitjà. Les persones que no són funcionals per a aquest sistema es converteixen en deixalles humanes, en residus humans, i la societat crea uns femers per a que aquestes persones vagin a parar allí i no molesten al progrés. Per tant, els danys col·laterals que avui es plantegen com a danys col·laterals creen en la societat la idea de que, bueno, se poden fer les coses millor o pitjor, però és inevitable que en aquest camí la gent siga assassinada sistemàticament, els recursos naturals dels països de sud siguen expoliats sistemàticament, en contra de la normativa europea i en contra de la pròpia llei. Segurament avui no generem més que un consens compartit al voltant d'això que avui han anomenat incentivos negativos, que és, si no controles les migracions, els acords de cooperació, les ajudes que poden vindre des d'Europa, serien restringides. I aquest negoci de la guerra, com a motor també que no es toca a l'hora de tractar de frenar les migracions, les regles del comerç internacional, que afavoreixen clarament a països com els nostres, en detriment d'altres països que han de ser expoliats per a que aquest comerç funcione, el recolzament a regímens violents en base a interessos econòmics, els dictadors més perillosos del món han sigut amics predilectes i preferents. Espanya ha restringit, per exemple, la justícia universal, que permet perseguir a aquesta gent, encara que siga després, per a generar un efecte que permeta que els dictadors i les persones que violen sistemàticament els drets dels seus pobles se ho pensen dos vegades abans de continuar per aquesta línia. La justícia universal era un exemple en Espanya, ja se va retallar en l'any 2009 per pressions del govern d'Israel, en el 2014 una altra volta perquè el president d'un altre país molt democràtic com Xina li va dir a Espanya que tenia el 20% del seu deute. La destitució de la justícia universal s'han quedat per jutjar, molts crims importants, ha permès d'aquesta manera incrementar la impunitat en països dels quals la gent moltes voltes ha de fugir, i després nosaltres no volem que arriben a les nostres fronteres.
Para este sociólogo, la solución a las migraciones serían aplicar las obligaciones jurídicas que devienen del derecho a migrar reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, el sistema capitalista impide su puesta en práctica en defensa de sus intereses.
El derecho a migrar es un derecho reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con todo sabeu, en el artículo 13, el derecho de asilo en el artículo 14, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los dos del 66, són pactes d'obligat compliment, i d'aixòs pactes Europa, els estats de la Unió Europea, són tots signataris. Els drets que s'arrepleguen en aixòs pactes, si foren garantits en els països d'origen de les persones que tracten de fugir i arribar a Europa, directament les migracions forçoses desapareixerien. És a dir, la solució per a aquesta crisi migratòria o la crisi de refugi i de més és simple i llanament aplicar i fer valdre les nostres obligacions jurídiques. El que passa és que en Europa i en Espanya també els drets pues, són una cosa que se defensen contínuament en la paraula, però que després es violen sistemàticament sempre que les persones violentades siguin persones sense poder. Clar que això no és la intenció, segur, dels nostres governants, i és el problema fonamental. Per a continuar alimentant la maquinària de la lògica capitalista i per a continuar mantenint el poder de les grans transnacionals i dels poders fàctics i polítics que treballen colze a colze moltes voltes amb elles en la violació sistemàtica dels drets dels pobles originaris de la migració en aquest moment, el cas de l'estat espanyol també és molt particular, perquè si agafem els últims anys de govern d'un partit polític i d'un altre, mirem les persecucions als immigrants sense papers per els carrers de les nostres ciutats, la situació de centres d'internament, com esmentava abans, el recolzament ara per part d'Espanya, a l'infumable acord amb Turquia, el regateig per a veure si cabien, es tocava uns pocs menys i refugiats per a reubicar d'Europa.
Jaume Durà, coordinador de la Comisión de Ayuda al Refugiado del País Valenciano, inició su intervención relacionando la crisis actual con la xenofobia en Europa. Considera un mito que existe una avalancha de personas refugiadas en Europa. Sostiene que el derecho al asilo se basa en la llegada al territorio frontera y lo que está haciendo actualmente Europa es externalizar las fronteras.
En Europa es que ya una cantidad de gobiernos, de ultradreta, xenófobos, reflejo de una sociedad también. Es una Europa de racismo, de xenofobia, de preferencias nacionales, en un momento de crisis. Crisis y xenofobia saben el que aportan, por tanto, fundamental en trabajar bé y de forma coordinada contra el fascismo, la xenofobia y el racismo. En el fondo, yo creo que estamos hablando de eso, ¿eh? Les xifres que es barallen, que tots hem escoltat, són 60 milions de persones desplaçades de manera forçada al món. La immensa majoria d'elles desplaçades internes. 51% de persones menors d'edat, el 50% dones. Per suposat que la població de Síria està vivint un drama humanitari bestial, però no ens oblidem d'altres països. El 86% d'aquestes persones refugiades està en els països en via de desenvolupament. Una vegada més, com vegeu, el continent africà és el lloc on major número de persones acollit. Per tant, primera gran mentida que hem de desmuntar. No hi ha hagut, i tampoc hi ha, ninguna avalanxa de persones refugiades a Europa. Aquesta era la jugada, avalanxa de refugiats en Europa. 28 països de la Unió Europea no són capaços d'acollir a un milió de persones. Si això és el que acull qualsevol país d'Àfrica en els conflictes. El sistema està muntat perquè l'única manera de demanar protecció internacional, de demanar asil, sigui arribar a la frontera o al territori. Per tant, si impedim l'arribada al territori o a la frontera, impedim un dret fonamental com és el dret a l'asil, el dret a formalitzar una sol·licitud de protecció internacional. En això es basa tot. Estan les vies segures que venim reclamant les entitats, organitzacions, que serien el reassentament, és a dir, que des dels camps de refugiats les persones puguen arribar, no s'articula. El que fem els països europeus, sobretot, que són els especialistes en aquesta matèria, és externalitzar les fronteres. L'estat espanyol és qui ve practicant una política d'externalitzar les fronteres a més llarg termini. Després altres han après que l'estat espanyol havia condicionat l'ajuda al desenvolupament en països com Mali, Mauritània, Senegal, el Marroc, jo ho havia fet en Algèria, de manera que si ells controlaven la costa, impedien l'eixida, l'estat espanyol posava diners. És el mateix acord que han fet Turquia ara mateix. Si a això afegim el sistema Frontex, la missió de Frontex és impedir que arribin.
Continúa exponiendo la necesidad de implementar un sistema de visado humanitario como vía segura para la llegada de refugiados. También incide en la entrada en España de refugiados en los prolegómenos de unas elecciones. Afirma que el derecho al asilo es una obligación de los estados y en España se vulneran los derechos fundamentales.
¿Por qué no articules un sistema de vía segura para poder arribar? Un visado humanitario. Si un refugiado, imagine un refugiado de Siria, estuviera a Jordania y anara a Amman, y poder hacer una solicitud de protección internacional o demandar un visado humanitario y poder ser trasladado, no caurían más de las mafias. Cada vegada que los nuestros estados deneguen un visado humanitario y donen un cliente a las mafias. Estem barallant la cifra de 20.000 sol·licituds d'asil fetes a l'estat espanyol. 20.000 són moltes o poques. Si ens comparem amb la resta de la Unió Europea, són molt poquetes, menys del 1% del total. Reubicació, és a dir, des de Grècia i des d'Itàlia, sols han arribat 105 persones. Curiosament, ara que estem de precampanya electoral, que ens havien dit que l'única forma de poder arribar a aquestes persones des de Grècia i des d'Itàlia és que en els hotspot, que havien uns centres allí que havien de ser ressenyats, les persones havien de passar per allí perquè si no, no podien arribar. Curiosament, aquestes 105 persones que han arribat i la xifra fins a 586-87 previstes fins a agost ho estan fent en els mateixos hotspots que s'havien creat. Una qüestió de voluntat política. El dret d'asil, això no és una qüestió de solidaritat, no és una qüestió de caritat, és una obligació dels estats. el 1978 l'estat espanyol havia signat la Convenció de Ginebra. Per tant, s'obligava a articular un sistema d'asil. Fins a l'any 1984 no s'articula de la primera llei d'asil. Tenen que ser les organitzacions que potencien, que forcen a la creació de les normatives de protecció. Per estar al Consell de Seguretat de les Nacions Unides també has de complir amb les teues obligacions a les persones refugiades i al dret humanitari. Què està passant així? Perquè també sembla que la vulneració dels drets fonamentals es fa allà i lluny. Pues així tenim Ceuta, tenim Melilla, tenim els centres d'internament. Una qüestió racial és la que determina que t'afaren, que demanen la documentació, si estàs en situació irregular, tal vegada un procediment sancionador i et tanquen en un lloc com és el centre d'internament on es vulneren els drets fonamentals. Però és que també l'estat espanyol és el primer consumidor en tracte de víctimes en fins d'explotació sexual, el segon país en trànsit i el primer en consum de tracte.
Finalmente, Xome Durà, coordinador de la ayuda al refugiado del País Valenciano, critica el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía por la externalización de fronteras y el sistema de cuotas. Apela a los tribunales de justicia como alternativa a la vulneración de los derechos humanos, como sucede en el caso del racismo y la xenofobia.
Después de un drama humanitario como ha sido la guerra de Siria, centenas de miles de muertes, millones de personas desplazadas, el resultat ha sigut el conveni este que, o acord que s'ha firmat entre la Unió Europea i Turquia. El que diu és que totes les persones que hagin entrat de forma irregular a Europa podran ser retornades. Si hi hagueren vies segures, les persones arribarien en situació regular. Com us deia, sol·licitud d'asil, missions diplomàtiques, visats humanitaris, reassentament, visats en trànsit, etc. Persona de Síria que siga retornat a Turquia farà que una persona en situació regular de Síria siga traslladada, és a dir, com si fora un dret de lliure disposició. Hem arribat a un acord amb Turquia d'externalització de fronteres i el que va fer va ser articular aquest sistema de quotes. Les persones són números, aleshores ens repartim, doncs cada país fa el que li dona la gana i al final ha acabat en un tancament de les fronteres, en el cas d'Idomeni, de la via dels Balcans. Quan es tanca una via d'entrada s'obri altres vies, i la provocació de morts haurien de dirimir-la en els tribunals. Tan poca confiança tenim quan es tarda tantíssim en posar a aquesta gent en els tribunals. L'estat espanyol és el tercer estat que més armes li ven a l'Aràbia Saudí. L'Aràbia Saudí no té una guerra, no té un conflicte. Curiosament, les armes que arriben a l'Aràbia Saudí van a parar en mans del Daesh, de l'ISIS, la bolla del conflicte sunni-xi, que provoquen morts i provoquen desplaçament. Persones com el ministre Morenés, noms i cognoms, com en el cas del ministre Margallo, que deia que socórrer a la gent podia fer un efecte llamada, i noms i cognoms també, a l'arquebisbe de València, que parlava de cavallo de Troia, no tot el trigo. Missatges xenòfobs, racistes, que inciten als delictes d'odi, que entre les organitzacions i tots i tots portem a aquestes persones als tribunals corresponents. Jo crec que la lluita és contra el racisme i la xenofòbia i tenim una llavor complicada però necessària que fer totes les organitzacions i totes les persones.
Nacho Tarazona, miembro de Médicos del Mundo de la Comunidad Valenciana, informa de la recogida de datos que realizó esta organización en los campos de refugiados de Yabate y Salónica, en Grecia. Se trataba de conocer cómo afectaba a la salud el proceso migratorio. El 80% consideraba que su salud psicológica era mala o muy mala.
La missió que van fer a Idomeni, quan es planteja anar al nord de Grècia, es plantegen que Metges del Món a nivell internacional està fent una recollida de dades de tots els processos migratoris arreu de tot el món i en tots els casos refugiats per a intentar veure com afecta la salut el procés migratori. Metges del Món té un altre paradigma en els seus estatuts que és també donar testimoni allà on estem la vulneració de drets humans. Ja que estem així, estem arreplegant aquestes dades, també anem a intentar fer una replegada de vulneració de drets humans en el procés migratori i la primera part de replegada de dades anem a implementar per a que la gent que està treballant allí, està tenint allí a les persones migrants, dificultats en contra d'això és que la gent en Idomeni està en sobrepassats de feina a nivell sanitari. Un problema també d'intèrpretes. La replegada de dades en aquesta aplicació informàtica, quan vas eixir, quan detens els dos viatjant, en qui viatges, si viatges en xiquets, no en xiquets... La recollida de dades era dades generals de migració, de percepció de salut,
i el problema de salut en si, quan se feia l'atenció, quin diagnòstic i quin tractament se li donava per a tindre dades. Quan els digueren que havien de fer això i s'assustaven tant, van dir, ho anem a fer nosaltres. En Idomeni començaren i el primer dia es donaven compte que era impossible. 12.000 persones allí i una pressió assistencial dins de la consulta que era inviable i unes condicions mínimes d'intimitat per a poder agarrar dades que no estaven. Varen descartar fer-ho en Idomeni. El que varen fer els altres dos camps on Metges del Món tenia atenció sanitària eren camps gestionats, uno per la policia portuària, que era en el port de Salònica, i un altre per els militars, que era en Llevata, un poble prop de Salònica, que és la capital. Un camp que està tancat, si cada volta que entra algú se les registra. En Llevata és prou obert, però en el port, en el tema de gent, l'atenció de Metges del Món en el port sol ser per matí. Per matí les dones normalment estan asseant la casa, netejant, i no van a l'atenció sanitària. De Síria sí que és el 94% de les persones que hi ha en aquest moment en Grècia, 86%, o quasi 86,5%, han sofert violència dins del seu país, de Síria, Afganistan, i per això és el motiu principal del que hi són normalment. Però si mitja del viatge en aquest moment tenen de 3 mesos, però sí, hi ha un 40% i 50% de xiquets menors d'edat ahí. Un 8% que viatgen sols en un adult, respecte a la percepció de salut, 32%, la salut general, com a mala o molt mala. Però si anem a lo que és la salut psicològica i emocional, i se presenta encara augmenta més. Augmenta a un 80% de mala i molt mala.
Médicos del Mundo confeccionó un segundo cuestionario que se pasó también en los campos de Llevata y Salónica para conocer los testimonios de vulneración de los derechos humanos. En Siria la mayoría de los desplazamientos son internos.
La otra parte que varen fer en Idomeni va vindre la presidenta de Metges del Món d'Espanya. Varen fer una trobada de presidents de Metges del Món, que és molt institucional, per a fer un pacte allí d'atenció sanitària més global. I parlant en Sagrario, que és la presidenta de Metges del Món d'Espanya, anem a anar una mica més testimonis de vulneració de drets humans. Vam estar treballant en un disseny d'un formulari que vam consensuar al final. En el port vam fer alguna entrevista també, i en Llevata també, per adjuntar i poder denunciar, si es cau i si es pot, al Tribunal Internacional de Drets Humans. Des de Metges del Món l'agafarem des de la perspectiva de donar testimoni. La gent conega que allí estan passant coses. La majoria dels desplaçaments que hi ha són interns. Altres problemes grans que agarraren era quan feien els setges a les ciutats. Tanca la ciutat civil és sospitosa de, si no és d'un lloc, és sospitosa sempre de ser del contrari. Tots els militars fan bestieses, tots, per a forçar el reclutament de gent jove. Han tingut testimonis molt radicals també quant a tortura, violacions. En Síria la situació és molt agressiva, la gent no vol anar, sent de les seves cases, aguanten i resistixen ahí i decideixen anar-se quan ja no veuen més solució.
Finalmente, Nacho Tarazona, miembro de Médicos del Mundo de la Comunidad Valenciana, hace referencia al trato recibido en Turquía y Grecia según el testimonio de los refugiados. En el cuestionario se refleja que la desesperanza está muy presente entre las personas refugiadas y un factor de protección de la salud es ser creyente y tener vínculos familiares.
En Turquía sí que se han trobado muchas situaciones de xenofobia, de explotación laboral. Ens han explicat molt gent que cobra per tot, per dur-te d'un lloc a un altre, per facilitar-te un paper. Ha repetit alguns testimonis de maltractament i humiliacions per part de la policia turca, de devolucions en calent a Síria. Per supost, en Turquia està el tema de la màfia. En Grècia, que som de la Unió Europea, també hem trobat alguns testimonis de maltractament per part de la policia grega, les illes a l'arribar, pagaments prou abusius en tot el tema de transports, els han enganyat prou, autobusos que es duien a un camp i es duien a un altre, i després ens han parlat molt de les males condicions dels camps, d'alguns camps en concret, en quant d'alimentació, d'higiene, i també de maltractament de la gent que gestionava els camps. En Grècia no tenen informació a nivell legal del que es va fer en ells. En este repartiment de testimonis agafàvem un poc el que era els problemes de salut mental o com enfrontaven ells la salut mental. Els problemes de salut mental que es van trobar, jo crec que el més important era les esperances. Viure en un camp de 8 persones, que cada un d'una cultura diferent, genera desconfiança, problemes d'insomni, per supost, condicions en les que dormen pues, no són les més adequades, condicions higièniques tampoc, Hi ha molta situació de tensió emocional, agressions... De tots aquests testimonis que agarren, un alt percentatge de persones amb idees o intents suïcides. La majoria són creients i la religió fa que sigui un factor protector a nivell de suïcidi, sobretot. El tema de tindre fills, el tema de tindre una xarxa social esperant en Alemanya o en Noruega o en Suècia... I al final també hi ha un punt natural que és la resiliència i la cerca d'un futur millor que sempre queda aquesta xiqueta d'esperança. L'última pregunta que es fèiem en l'enquesta de testimonis era quin missatge volien donar ells a Europa. Primer, no són terroristes fugint del terror. Es demanaven, per favor, que els donaven l'oportunitat d'un futur millor. Es parlaven de ser escoltats i de no ser humiliats. Ens repetien molt que eren sers humans, que necessitaven ser tractats com a tal. No ens oblideu. No confien en els governs, no deixen de parlar d'ells, d'estar així, parlant, peleant pels governs, anant a manifestacions, perquè al cap i a la fi és un tema polític, la política l'hem de canviar des de la base social, i la base social és la que hem de fer la força.
Este ha sido un reportaje de Enrique Tebar para el espacio 33 Ventanas al Mundo, del programa La Luna sale a tiempo radio.
تشريد وخوف رعب مسيطر علينا.